Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Potser la primera vegada que sentim parlar de maculatura, la majoria de nosaltres hem d'anar a buscar aquesta paraula al diccionari. Doncs bé, es tracta d'un full defectuós de la impressió, una errada que el pintor i gravador gironí Joan Josep Tarrats va saber aprofitar l'any 1954 per enriquir-la i aconseguir peces de gran qualitat artística. Tarrats, company de mestres com Guinovart, Tàpies o Brossa, ha exposat les seves obres a museus com el Guggenheim, el Museu d'Art Modern de Nova York, el Reina Sofia de Madrid o el Tate Gallery de Londres. Des del passat dimarts i fins al proper 25 d'abril, els ripolletens i ripolletenques tenen la gran oportunitat de veure al Centre Cultural una mostra amb algunes de les millors maculatures de Tarrats. Una oportunitat que animem a tothom a aprofitar donada la importància d'aquest artista conegut mundialment i la qualitat d'aquesta exposició. I és que sense ser ni un museu ni una galeria d'art, el Centre Cultural pot resultar una bona eina per apropar-se al millor art contemporani o, per què no, a la nostra història, com també ens ensenya la mostra sobre Manuel Azaña, ubicada al mateix edifici. I de la inauguració de les maculatures de Tarrats us parlarem tot seguit a l'info d'aquesta setmana. Coneguem abans la resta de notícies amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
Ja s'han endegat les noves activitats del programa Gent Activa, un any més amb un gran èxit de participació.
Sabrem també quina repercussió va tenir a Ripollet la vaga d'educació que els sindicats van convocar el passat dimecres.
I aquest cap de setmana a Ripollet tindrà lloc una nova edició de la Fira dels Horts. En parlarem amb un dels seus responsables, l'Antonio Jiménez.
La Regidoria d'Educació i el Club d'Escacs han signat un nou conveni per fomentar entre els alumnes l'aprenentatge d'aquest joc.
Aquesta setmana també s'ha donat el tret de sortida a l'edició 2010 dels Jocs Florals organitzat per les associacions de veïns de Sant Andreu i Maragall amb el patrocini del Patronat Municipal de Cultura.
I a l'entrevista coneixerem quines representacions depara el Valentí Valilla, mentre que a la secció de Servei al Ciutadà parlarem amb el regidor de Comerç de la nova campanya que ha endegat al Mercat Municipal.
El 91.3 Info.
Aquest cap de setmana tindrà lloc la 12a edició de la Fira dels Horts, que se celebrarà a partir de les 10 del matí al Parc de la Xemeneia. Per parlar-ne tenim amb nosaltres l'Antonio Jiménez, de l'Associació de Veïns de Can Clos, responsable de l'organització d'aquesta festa. Antonio, molt bona tarda.
Bona tarda.
Un any més, parlem de la Fira dels Horts. Què s'hi podrà veure a la Fira d'enguany?
Bueno, aquest any no n'hi ha moltes novetats. Més o menys unes 31 o 32 parades de tot tipus de productes, com us tenim acostumats. Llavors també els castells flaps pels nens, els tallers pels nens.
Sí. Enfocada a nens, però també a grans, hem de dir.
Bueno, però és que nosaltres ho enfoquem als petits, tot. Ho enfoquem a petits perquè és el futur. I és els que han de saber, el dia de demà, han de saber d'on surten els tomàquets, d'on surten els pebrots. Perquè jo estic segur que molts es pensen que hi ha una fàbrica en la qual surten les taronges, les llimones, les hortalisses, tot surt d'una fàbrica, i no és així. I per això nosaltres enfoquem de cara als més infants, als més petits.
Hi haurà productes d'artesans, hi haurà també plantes, com cada any, no?
Hi haurà plantes, hi haurà planter pels horts, hi haurà productes artesans, formatges, embotits, mels. El de la mel serà molt atractiu perquè ve l'home i es posa uns panels d'abella, d'abelles, des de començament fins al final, o sigui, estarà bastant atractiu. En acabat també tindrem uns que faran un pa ecològic, que són de Ripollet. El nom ara no me'n recordo perquè no m'ho he portat apuntat i no me'n recordo de tots els noms, però que bueno, que estarà bastant bé. Vindrà també el típic que ven les coques, que ven unes coques molt bones. Vindran tots els formatges de Betarà, que, bueno, tot productes de primera qualitat. I el que sí que vull recalcar, que tothom sàpiga, que tots els productes que venen aquí són o màxim artesanals possibles que es poden fer. No n'hi ha cap producte que es venguin aquí que es produeix en una gran factoria. Perquè moltes fires que es van, tant els embotits com els formatges, tot això, són de grans factories, i nosaltres tenim molta mesura i molt cuidado amb els que vinen aquí a vendre els seus productes, siguin lo màxim artesanals possibles. Com tots sabem, n'hi ha unes lleis, n'hi ha unes normes que s'han de complir, i aquestes no ens les podem saltar, i allò que antigament es feia, que feien la matança del porc i feien els embotits a casa i de llonses, no es pot fer ara per la venda. Per això nosaltres diem això, i ho puc assegurar i ho puc dir perquè jo he estat a casa pràcticament del 90% de la gent que ve. O sigui, el procés, jo vaig a visitar moltes fires per tot arreu de Catalunya, veig una fira que em sembla que m'agrada, que un producte que m'agradi, contacto amb ell i que vingui cap aquí. I llavors, el dia que ell menys s'ho pensa, un dissabte, un diumenge, agafo la meva dona, que ens agrada molt voltar, i el anem a veure. I llavors veig d'on treu els productes. Però que sàpiguin que n'hi ha molts puestos, que n'hi ha moltes fires, que els productes que venen d'artesans doncs són, per dir,
són fàbriques industrials,
fàbriques,
no?
Industrial.
De tota manera, aquí assegurem aquesta màxima, doncs, qualitat i artesania dels productes que es venen. Tot això no tot serà venda, perquè també hi haurà l'esmorzar i els tallers de la Casa Natura, no?
Exacte, estan els tallers de la Casa Natura, hem dit, anem una sardinada popular que farem, i això serà, diguéssim, més els castells simples pels nens, que això no poden faltar. I, bueno, així intentarem passar un bon dia. Que la gent no tingui por, que no plourà, eh? Jo demà ja tinc la visita típica a les Clarisses de Pedralbes.
Sí, és veritat, que sempre ens ho diu.
O sigui que, tranquils, que poder farà núvol, però no plourà.
No hi haurà problema. Quina participació n'esperen enguany?
A veure, nosaltres, com bé sabeu, és la 12a edició. La vam fer, aquesta fira, vam apostar per fer-la en un puesto que no és molt cèntric de Ripollet, que no de llonces. Primer ens deien de fer-la en un altre puesto més cèntric, però nosaltres la volíem fer a casa nostra, i a casa nostra la fem, i tenim la gran sort de que cada vegada ve més gent. Jo dir-vos una quantitat de gent, poder passaran més de 1.000 persones, segur. Però, bueno, poder algú dirà, si tu què penses, no? Però si estan allà sobre les 11 i les dues del migdia, ho podran comprovar in situ.
Perquè ja parlem de la 12a Fira dels Horts. Explica'ns una miqueta breument quin va ser l'origen d'aquesta fira, el perquè de la Fira dels Horts.
Molt fàcil. Com tots vosaltres sabeu, els ripolletens sabeu, aquella zona de Can Clos hi havia uns horts que amb un pla que es va fer van tindre que desaparèixer els horts, i es van construir els horts del sector de Baricentro. Llavors, com tot aquest procés ho va portar Can Clos, en commemoració d'allò, doncs cada any fem la Fira dels Horts. Aquest va ser el seu origen de fer la Fira dels Horts.
Uh-huh. I a més allà no es podia comprar el planter i tot el que...
Allà podran comprar planter, un planter boníssim, boníssim, perquè gent dels que venen a posar les parades, tots m'han dit, vindrà aquell del planter, perquè tenen hort i volen el planter, o sigui, és un planter que està bastant bé.
Per acabar, Antonio, només ens agradaria que, doncs, aprofitessis els micròfons de Ripollet Ràdio per convidar a tothom a assistir-hi.
Pues bueno, jo només us dic que no feu cas del que digui l'home del temps, que no plourà. Si no teniu un altre lloc que anar-hi i voleu passar per allà, us ho passarà bé i us agradarà, i podreu degustar els productes autèntics amb el màxim artesanal possible. Torno a repetir, màxim artesanal possible, que ningú s'enganyi. Artesans ja no existeixen, perquè les normatives no els deixen.
Ja no en queden, no? Doncs Antonio Jiménez, de l'Associació de Veïns de Can Clos, responsable de l'organització d'aquesta 12a Fira dels Horts, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
I un bon cap de setmana i una bona fira.
A vosaltres, per donar-me l'oportunitat de poder-me dirigir a través de la ràdio al poble de Ripollet.
Gràcies. Continuem amb més notícies. La regidoria de serveis socials ha obert el termini d'inscripció per a les noves activitats que posarà en marxa el proper 15 d'abril dins el programa Gent Activa, que es va iniciar el passat mes de febrer. Es tracta dels tallers de tai chi, de risoteràpia. Totes les activitats són gratuïtes i s'adrecen a gent gran de Ripollet.
A més, també començarà el cicle de xerrades sobre temes relacionats amb el benestar físic i psíquic de les persones grans. Les xerrades es realitzaran amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament de Ripollet i la Diputació de Barcelona. Les activitats de primavera les explicava a l'Info la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó.
Pues tenim tres modalitats. Una serien tallers, en què les persones poden participar de forma activa a través d'un tallerista de diferents temes, que sobretot que signifiquen, pues, en aquest cas serien el de tai chi, que és el que és nou aquest any, el de risoteràpia, que ja s'ha consolidat com un recurs, ja que demana la gent i clama al cel que ho fem, el d'iniciació a internet, que també està consolidat, i per altra banda tenim el que són les conferències, que en aquest cas és, bueno, anar a escoltar un expert i poder fer preguntes, i després ja tenim una altra experiència nova, que ja també la vam iniciar en el mes de febrer, que és l'intercanvi intergeneracional, que això és una experiència molt interessant en què fem participar avis i nens en fer un projecte en comú.
Gent Activa és una experiència consolidada que l'edició anterior ja va comptar amb una participació de 500 persones. Enguany el programa repeteix tallers i activitats donant la demanda de continuïtat rebuda dels propis usuaris. La regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, valorava molt positivament l'acollida per part de la població.
La valoració que jo faig només per la resposta de la gent que ho demana i ja s'ho ha fet seu, crec que ja és molt positiva. La valoració que faig, si és a nivell de participació, si és a nivell de números, evidentment és molt, molt bona, però el que és més important és que, bueno, que la gent ho demana i que ho espera, i això ja vol dir que estem cobrint una necessitat.
Per a més informació o per apuntar-se, poden dirigir-se al Departament de Serveis Socials al carrer de la Salut número 1. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda.
El 91.3 Info.
Més d'un centenar de mestres de les escoles públiques de Ripollet es van concentrar el passat dimecres 17 de març al migdia davant el Centre Cultural per manifestar la seva oposició a la política educativa del Departament d'Educació de la Generalitat. La major part de professors no va secundar la vaga convocada pels sindicats majoritaris en l'àmbit educatiu, però sí va voler manifestar el seu desacord amb alguns punts de la nova llei d'educació catalana.
Amb xiulets i pancartes, els mestres es van concentrar a la Rambla de Sant Jordi i es van manifestar per les Rambles de Sant Esteve i dels Pinatons mentre repartien informació als ciutadans i ciutadanes que passaven pel carrer. A més, a tots els centres educatius públics de Ripollet es van penjar pancartes de protesta contra la LEC i abans de l'inici de les classes van repartir fulletons informatius a les portes de les escoles. La principal crítica és la retallada de les plantilles i la manca de recursos. Així ho explicava als micròfons de Ripollet Ràdio una professora de l'escola Escorcell.
Les escoles estem amb dos i tres professors menys, això vol dir menys reforços, menys poder atenció individualitzada, tota la qüestió de les substitucions, tampoc estem d'acord, han canviat tota una mena de substitucions a nivell de fer-les de dos dies a la setmana o de manera que no es cobreixin les substitucions immediatament com es cobrien. Bueno, tot el calendari escolar, que és una altra bestiesa, o sigui, ara no estem reivindicant ni augments de sous, ni estem realment una reivindicació per la millora de l'escola pública, que cada vegada està anant a menys. És aquesta la nostra reivindicació.
Com dèiem, aquesta és la primera vegada que molts mestres no van a la vaga, sinó que opten per protestar sense deixar de complir amb les seves classes. Aquest és el principal motiu.
Hi ha una qüestió econòmica, però no econòmica de cada un de nosaltres, de la quantitat de diners que s'embutxaquen, i una de les reivindicacions era de dir que tots els diners que se'ns treuen del dia de la vaga reverteixin a les escoles. O sigui, per fer-nos una idea, només una escola com la nostra, en un dia de vaga, ens treuen uns 3.000 euros. Vol dir que ara, compteu això, multipliqueu per les escoles de Ripollet, per les escoles de Catalunya. Per tant, els està sortint econòmicament molt rentable un dia de vaga dels mestres.
Els professors han assegurat als micròfons de Ripollet Ràdio que pensen continuar amb aquest tipus de protestes, ja que estan molt indignats amb la situació actual de l'escola pública.
Obrim plana política. El Partit Popular ha fet arribar aquesta setmana una nota de premsa on explicava la seva intenció de presentar una moció al proper ple municipal amb l'objectiu que es millori l'actual il·luminació de la passarel·la que creua la C58 a Ripollet.
Segons els populars, amb aquesta mesura reduiria la sensació d'inseguretat en aquest tram que és utilitzat per als ripolletencs tant de dia com de nit. Segons la nota del grup de l'oposició, és una zona que al final del dia ja té per si mateixa llocs foscos, i afirmen que amb massa freqüència la il·luminació falla deixant tot aquest llarg recorregut a les fosques. El Partit Popular demana que l'Ajuntament no només millori la il·luminació existent, sinó que es posin en marxa sistemes i mecanismes necessaris que redueixin o eliminin aquestes circumstàncies de manca de llum a la passarel·la.
Ahir dimarts, Unió Democràtica de Catalunya va presentar una nova web dedicada als municipis del Vallès Occidental. L'objectiu és donar a conèixer les activitats de la comarca, així com els membres de les executives de diversos municipis.
El Xavier Amador, vicepresident comarcal d'Unió, va destacar, però, que aquesta seria una web viva i que espera que es construeixi amb les aportacions de tothom. L'adreça és unioboc.cat. Per la seva banda, el president de la secció local d'Unió de Ripollet, Diego Cruz, explicava als micròfons de l'Info quin és el principal objectiu del seu partit al municipi.
Tenim que treballar molt amb el tema de la crisi, amb el tema de desenvolupar ajudes familiars que pugui ajudar una mica les famílies a donar idees o qualsevol forma que pugui ajudar a crear empleo, perquè a través de l'empleo dignifiquem tot, no? I tenim l'oportunitat de tindre uns diners per poder sortir en el dia a dia. Clar, per això per mi és el més important.
L'acte va tenir lloc a la seu comarcal ubicada a Ripollet i va comptar amb la presència de Joan Requesens, president intercomarcal de Barcelona Comarques i diputat al Parlament per Unió, Jaume Riera, president comarcal, i Xavier Amador, vicepresident comarcal.
Esteu escoltant Info.
Canviem ara totalment de tema. El Club d'Escacs Ripollet, amb la col·laboració de la Regidoria d'Educació i a través del Pla Educatiu d'Entorn, està realitzant un taller fora escola a 3 col·legis públics i un institut del municipi. En total estan participant una 70 de nens i nenes del cicle inicial i mitjà que un cop a la setmana aprenen a jugar a escacs.
Maria del Mar Viera, regidora d'Educació, explicava amb roda de premsa en què consisteix aquest taller.
Des de la regidoria som conscients que els escacs tenen un valor educatiu important i per això vam voler-ho vehicular amb un taller fora escola, vale? Que són els tallers que s'organitzen des del Pla Educatiu d'Entorn. Són tallers que es fan més enllà de l'horari escolar i que són una activitat educativa que està en aquest cas vinculada amb una entitat del municipi, com és el Club d'Escacs, que fa poquet que ha engegat la seva actuació, però que déu-n'hi-do amb la força que ho està fent i amb l'èxit que estan recollint.
Els col·legis participants són l'Escorcell, on es va iniciar el projecte amb 3 grups d'entre 8 i 10 alumnes de cicle inicial, el Tiana de la Riba amb 2 grups d'entre 14 i 16 alumnes de cicle inicial i el Josep Maria Ginesta amb 2 grups d'entre 12 i 13 alumnes de cicle mitjà. A més, també hi ha un grup a l'IES Lluís Companys. Viera també va voler destacar els valors educatius de la pràctica dels escacs.
I a més, amb una contrapartida, no? Que és desenvolupar altres habilitats que a partir d'aquest joc es poden desenvolupar, com és ajudar a pensar abans d'actuar, a preveure les conseqüències que poden tenir les nostres accions, i creiem que és un molt bon recurs per l'educació dels nostres infants i les nostres infants, perquè moltes vegades o sovint estan acostumats a actuar abans que pensar, i crec que ensenyar-los que potser la millor manera de fer-ho és fer-ho al revés, doncs és una bona idea, i si és a través dels escacs, doncs molt millor.
Tant els membres del club com de l'Ajuntament i els centres educatius estan molt satisfets del resultat dels tallers.
El 91.3 Info.
I com dèiem a l'inici de l'informatiu, des del passat dimarts, dia 16, ja es pot visitar la sala d'art del Centre Cultural la mostra Les Maculatures de Terrats, produïda per l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, en conveni amb l'Ajuntament de Pineda de Mar i la Fundació Terrats d'Art Gràfic. L'exposició recull algunes de les millors peces elaborades amb aquesta tècnica gràfica mixta creada per Joan Josep Terrats l'any 1954.
La maculatura sorgeix de les màcules d'impremta, és a dir, del full imprès de manera defectuosa, encallat entre els corrons de la premsa i tacat per les reiterades retinades successives. Així, partint de la bellesa aconseguida per atzar a les màcules, Terrat les enriqueix amb tota mena de materials i manipulacions, aconseguint peces de gran qualitat artística. L'acte d'inauguració de l'exposició va tenir lloc el mateix dimarts i va comptar amb la presència del president delegat del Patronat Municipal de Cultura, Ferran Tornell, i de la cap de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona, Mireia Sabater. Des de la Diputació, Sabater va parlar d'aquesta obra itinerant que intenta apropar l'art al públic en general.
Des de l'àrea de cultura, bàsicament, el que fem és donar suport a les polítiques locals, i el que intentem és col·laborar amb els ajuntaments i fundacions per poder itinerar l'obra i per poder donar a conèixer l'obra de diferents artistes. En aquest cas va ser la Fundació d'Art Gràfic i l'Ajuntament de Pineda que es van posar en contacte amb nosaltres, van voler produir aquesta exposició, que en definitiva són les màcules que va fer el Terrats I quan parlem de les màcules és els errors que hi ha a les impremtes, que surten a les impremtes, sobre les quals ella sobre va treballar i va fer aquestes obres d'art. Aquesta exposició va començar, es va inaugurar a Pineda el mes d'abril i després recorrerà uns 8 a 10 municipis més de la província.
A banda de les obres, l'exposició compta amb un important projecte educatiu dirigit a tots els visitants, proporcionant un espai de documentació on conèixer l'artista i presentant diverses propostes d'intervenció dirigides a apropar l'art de Terrats als espectadors. D'altra banda, es proposa una activitat experimental plàstica amb l'objectiu d'acostar als visitants al procés creatiu d'aquest artista. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, es va referir a la seva intervenció a aquest projecte educatiu.
Un dels objectius que tenim nosaltres és abocar l'art als més petits, que són despeses que... Bueno, o són artistes, o almenys seran una miqueta més del que s'ha fet aquí, almenys a Catalunya. Molta gent el que més ha preguntat què és una maculatura del Terrat, o què és una màcula, no? I el que no, fins i tot jo, ho he tingut que aprendre. No tothom neix après. I els nanos, suposo, que quan es parlin de màcules, bueno, si ho saben explicar de manera mínima, ja serà alguna cosa, d'acord?
A banda de les visites escolars, el proper 29 de març a les 7 de la tarda hi haurà una visita comentada sense concertació prèvia i totalment gratuïta. La mostra restarà exposada al Centre Cultural fins al proper 25 d'abril.
El passat dimarts, dia 16, es va presentar al Centre Cultural una nova edició dels Jocs Florals organitzada per les associacions de veïns de Sant Andreu i Maragall amb el patrocini del Patró Municipal de Cultura i la col·laboració de les regidories de Medi Ambient i Educació.
L'entrega de premis es durà a terme el dia 8 de maig a 6:45 del vespre al Teatre Auditori. Ferran Tornel, regidor de Cultura, considera que l'entrega de premis és un acte molt especial.
També és important perquè totes les famílies van allà a veure els guanyadors i els guanyadors poden llegir les seves obres i això crec que és important remarcar-ho. I es nota a les cares dels nens quan llegeixen se senten orgullosos, nerviosos i orgullosos del que han fet i, per què no, del seu premi.
Les categories seran infantil, de 8 a 10 anys, juvenil, d'11 a 15 anys i adults a partir dels 16. S'atorgaran 3 premis de poesia en català i 3 en castellà, tot i que si el jurat ho considera necessari es podrà donar algun accèssit. Enguany el certamen se centrarà només en la disciplina de poesia. Així ho explicava durant la roda de premsa de presentació Maria Teresa Martín de l'Associació de Veïns de Sant Andreu.
Que l'any passat fèiem narrativa i poesia. Però, tal com esperaven, va ser un èxit total la presentació, sobretot dels nens, dels infants. I és una feinada que el jurat no pot, o sigui, no ho pot fer, tants treballs. I per això hem dit que enguany és només poesia, en català i en castellà.
La data límit de presentació dels treballs serà el dilluns 19 d'abril a qualsevol de les dues entitats o al Centre Cultural.
D'altra banda, l'habitual tarda poètica es durà a terme el 25 de març a 6:45 al Centre Cultural i, a diferència d'altres edicions, que comptaven amb poetes de renom, enguany els protagonistes seran els guanyadors de la categoria de poesia de l'edició passada dels Jocs Florals.
En aquesta ocasió, la tarda poètica tindrà com a fil conductor l'any de l'arbre, que celebra el seu 20è aniversari i, per tant, es llegiran textos que fan referència a la natura de Ripollet, entre ells un del poeta local Santiago Figueres, dedicat als pinatons.
I arribem al final d'aquest primer bloc de notícies. Demà dissabte, a partir de les 6 de la tarda, l'Església de Sant Esteve acollirà el pregó de Setmana Santa. Es tracta d'una activitat organitzada per l'Associació Rociera Alegrías del Sur, que anirà a càrrec de Sebastián López, vicepresident de la Casa de Cádiz de Barcelona.
Rafael Olmedo, membre de l'associació, ens explicava per què es realitza aquesta activitat de forma anual.
Normalmente en Andalucía se hace un pregón de Semana Santa, es decir, se habla de la Semana Santa, se habla de toda la actividad de la Semana Santa y una exaltación a la saeta, pues también hablar de lo que es la saeta, de la raíz de la saeta, de dónde viene la saeta, y esto es lo que se suele hacer normalmente. Y por eso nosotros, pues cada año si podemos lo trasladamos aquí a Ripollet, esta exaltación a la saeta y este pregón. Siempre intentamos que haya una persona especializada.
Al pregó hi participaran 3 cantants especialistes en saetes. Rafael Olmedo ens detallava com es desenvoluparà el pregó.
L'acto, después de la presentación, comenzará el señor Sebastián López a hacer su pregón, y habrá intervalos en el que intervengan los saeteros. Los saeteros que no sé si sabe que son Isabel de Mérida, que es muy conocida aquí en Cataluña, tiene varios discos grabados y todo, es muy conocida, vive en Santa Coloma. Luego está nuestro compañero Lolo de Jerez, que tiene una voz impresionante y además canta la saeta muy bien. Y luego está la colaboración especial de nuestra compañera Antonia Macía, que es la presidenta del grupo, que además también le da un sentimiento muy profundo a lo que es la saeta.
Una de les novetats de la celebració d'enguany és que l'acte realitzarà a l'església de Sant Esteve de Ripollet.
Esteu escoltant Info.
Aquest diumenge a les 7 de la tarda tindrà lloc al Teatre Auditori la cinquena de les representacions del concurs de teatre amateur Valentí Velilla. En aquest cas es tracta de La reina de la bellesa de Leanne, de Martin McDonagh, a càrrec del grup L'Ull de Bou de Sant Esteve Sarrovires. Per parlar-ne tenim al telèfon el seu director, en Pere Prats. Pere, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
L'obra que heu triat és La reina de la bellesa de Leanne. Per què aquest text?
Es va escollir aquesta obra perquè hi havia una de les actrius que l'havia vista en el seu moment a Barcelona fa anys, estic parlant d'anys, i li va quedar molt gravada i la va proposar per fer, i el grup va decidir que sí, que endavant, i per tant, doncs, per això es va escollir. És un text molt maco, ja ho veureu, però la motivació principal va ser de la que va engegar la feina, va ser una de les actrius que el va proposar.
Explica'ns una miqueta quin és l'argument.
La reina de la bellesa va de la relació entre una mare i una filla. Ens situa a la Irlanda dels anys 80-90, però és una Irlanda encara molt fosca, en un poble de costa molt abandonat, deixats de la mà de Déu. La relació entre aquestes dues persones, que a més de viure en un poble petit, viuen al marge d'aquest poble petit, a dalt de tot d'un turó, doncs la veritat és que és una relació molt violenta. S'estableix una relació de molta dependència de l'una envers de l'altra. Crec que... I llavors, perdoneu, hi ha la filla, ja gran, té 40 anys, la Maureen, li sorgeix la possibilitat d'un amor. La mare farà els impossibles perquè això no prosperi, i arriba doncs a situacions molt extremes.
Parlem de tres actors?
Són dos actors, dues actrius i dos actors. El pes que motiva inicialment doncs tot el text és la relació entre aquesta mare i aquesta filla, i doncs en aquests dos personatges masculins, que un és el pretendent doncs de la noia, que cada vegada que entra ell o el seu germà revolucionen la casa una mica, o fan espetegar, fan aflorar la crisi doncs de la relació entre aquesta mare i aquesta filla. Són en definitiva dos actors i dues actrius.
La bellesa de Leanne és un melodrama bastant àcid. Sí, considera vostè que és per tots els públics?
Home, pels nens no. Pels nens no. Però jo, el jovent, jo ho recomanaria. Ens ha vingut a veure gent jove i n'ha sortit contenta, n'ha sortit satisfeta. De fet, el Martin McDonagh va escriure l'obra quan tenia... va néixer als 70 i va escriure l'obra quan tenia 25 anys. Vull dir que, escolta, era jove, No, per tant, si ell ho va escriure al públic jove, s'ho pot passar bé. Tot i que tracta, sembla mentida, com una persona tan jove retrata tan bé i sap dramatitzar tant i entra tant en la ment i en l'estat de de persones grans, d'aquesta mare que en té 70 i pico i de la filla, 71, i de la filla que en té 40.
L'Ull de Bou de Sant Esteve Sarrovires, explica'ns una miqueta com va néixer aquesta formació, que ja compta gairebé 20 anys, no?
Gairebé 20 anys, sí. Va néixer arrel de que a Sant Esteve, com a moltes altres indrets del país, tenia un fort teixit associatiu, I llavors hi havia el casino, l'antic casino del poble, una de les entitats que quedaven històriques del poble amb el seu equipament, el seu edifici, però la veritat és que els propis socis de l'entitat ja no podien tirar-ho endavant, Els temps havien canviat molt, i llavors l'Ajuntament va comprar aquest teatre i el va municipalitzar, doncs, en definitiva, oi? Va fer tota la inversió de reestructuració, de reforma del casino, I aquesta va ser la xispa. A partir doncs, d'això, evidentment, era un teatre. L'Ajuntament es va moure a través del patronat que té de municipal, es va moure per engegar un grup de teatre i cedir-los aquest espai per assajos i per representacions i per fer-lo funcionar, i va néixer així. Va néixer el 90, i el 91 es va fer la primera representació com a grup de teatre amb una obra que du per títol Amb la mosca al nas, a l'Hotel dels Enamorats, un vodevil.
Suposo que 20 anys donen per molt,
sí,
i que hauran evolucionat, no?
Sí, sí. A veure, com a tot arreu també, grups de teatre i corals, doncs n'hi havia, la gent feia teatre i poc o molt, eh? El que sí, el tenir un local propi amb les garanties també i el bon equipament i la bona dotació material, els equipaments doncs, que hi havia d'aparells teatrals, doncs amb el casino va afavorir que aquest grup s'estabilitzés. I per tant, doncs, si bé és cert doncs, que durant aquests anys doncs, hi ha passat molta gent, sí que és cert que hi ha un nucli que perdura, que aprèn, que per propi aprenentatge doncs, dels diversos muntatges que s'han anat fent, el grup ha anat guanyant en qualitat.
Mm-hmm.
I també amb diversitat d'obres, eh? Perquè doncs, bueno, abans la veritat és que es feien els vodevils i comedietes i amb el temps, ara no ho sé ara en aquests moments els muntatges que ha fet a l'Ull de Bou, però ha sigut molt variat, eh? Des de l'obra dramàtica, clàssics, comèdies o vodevils, o l'obra aquesta comèdia tan àcida, o aquest melodrama tan àcid que podreu veure a Ripollet.
Mm-hmm. Amb aquesta obra s'han presentat a d'altres concursos?
Sí.
I què tal la rebuda?
Bé, és que ens ha anat molt bé, eh? Mm-hmm. Això dels concursos, sabeu què passa? Això està molt bé. Aquestes ciutats o poblacions que organitzeu concursos, ens va bé perquè és l'única manera que tenim el Teatre Amateur de sortir pel país, ensenya. Moltes, és llàstima perquè moltes obres es moren amb una representació a la pobra ciutat, al poble poble, i sap greu perquè són esforços de mesos o de tot un any, i la veritat és que tota aquesta gent, totes aquestes institucions o col·lectius que organitzen aquests concursos ens ajudeu molt i ens animeu, en definitiva, a continuar fent el teatre. Dit això, dic que aquest muntatge ens ha anat molt bé, eh? Amb altres, doncs, bueno, hem anat a l'Ull de Bou a mesura doncs, que ha anat adquirint experiència amb les coses a nivell de concursos ha anat bé, i amb aquesta ens està anant molt rodó. Sí, és veritat.
Doncs només ens queda desitjar-li moltíssima sort per aquest diumenge i doncs acomiadar el Pere Prats, que és director i membre d'aquesta companyia de l'Ull de Bou de Sant Esteve Sarrovires. Moltes gràcies per la seva atenció.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Convidar-vos a venir, estic convençut que qui vingui s'ho passarà bé.
Doncs així queda. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Adéu-siau, que vagi bé.
Nosaltres recordem que la Reina de la Bellesa de l'Inan començarà a partir de les 7 de la tarda al Teatre Auditori de Ripollet. Recordem que les entrades que es poden comprar de forma anticipada al Centre Cultural també es vendran una hora abans a la taquilla del Teatre Auditori i que el seu preu és de 4 euros.
Esteu escoltant Info.
Servei al ciutadà.
Avui el nostre espai de servei al ciutadà el dedicarem a parlar del mercat municipal, i és que aquest equipament, amb tanta tradició al nostre poble i bandera del que és el comerç de proximitat, ha iniciat una campanya de fidelització i de promoció de les compres al mercat el dijous a la tarda. Així els clients d'aquesta franja horària podran aconseguir un vol en globus per a dues persones. Per parlar d'aquesta iniciativa avui ens acompanya el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos. Senyor Fandos, molt bona tarda.
Bona tarda.
Parli'ns una mica d'aquesta campanya Vol en globus, què és el que persegueix?
Doncs persegueix sobretot promocionar que la gent s'acostumi també a anar a comprar al mercat els dijous a la tarda, que és un dia més que obrim a les tardes en funció d'uns acords que vàrem prendre l'any passat. Del que es tracta és de que intentem per tots els mitjans que aquells possibles clients que degut doncs, a circumstàncies no poden anar durant el dia a treballar, durant els matins, doncs que també tinguin la possibilitat de poder anar a comprar un dia més a la tarda, com fins ara ho fèiem els divendres, ara ho fem els dijous, i preveiem doncs, que si la cosa s'anima doncs, i la cosa va bé, més endavant puguem obrir algun que un altre dia més, que és realment és el que la gent demanda, que els horaris del mercat s'adecuin als horaris actuals.
Si no recordo malament, aquesta mesura d'obrir també dijous a la tarda ja fa, em sembla que uns 2 anys, però la cosa no ha acabat d'implantar-se entre els concessionaris, no?
D'ençà de la remodelació i de la posta en marxa del mercat municipal un cop remodelat, vàrem prendre la decisió des de la Comissió de Govern de donar un marge de confiança en els concessionaris, i el que fèiem era que teníem el mercat obert tots els dies de la setmana a la tarda, exceptuant els dilluns. Això vam veure que no acabava de rullar, només n'hi havia uns quants, molt pocs, que volien obrir totes aquestes tardes, i ens vam veure obligats doncs, a variar la situació. Aleshores vam parlar amb ells, va costar molt, n'hi ha molts que encara que són contraris, són reacis. També s'ha d'entendre que la situació dels concessionaris del mercat doncs, estan habituats a que comencen a treballar molt d'hora. No és que obrin el mercat molt d'hora, però sí que comencen a treballar molt d'hora per les seves circumstàncies, i també hem d'entendre que molts d'aquests concessionaris són el matrimoni o el pare i el fill. Bé, és que són dues persones com a molt que ho porten, i aleshores es troben que si han de treballar també a les tardes, si han d'obrir també a les tardes, se'ls suposa doncs, una ampliació d'horari que no els permet a ells doncs, poder preparar tota la seva mercaderia i coses de l'estil. Aleshores, vam arribar a un acord de que a partir del mes de setembre, el mes d'octubre, obriríem el mercat un dia més a la tarda, i seria potestatiu. És a dir, aquells que tinguessin ganes i mitjans per poder obrir, doncs que obrissin, i els altres doncs que intentessin fer l'esforç, doncs si no d'obrir cada setmana, doncs com a mínim de tant en quant obrir. La veritat és que vam assolir un petit èxit, entre cometes, perquè dels 35-36 concessionaris que hi ha al mercat, vam aconseguir que gairebé la meitat acabessin obrint. De fet, abans de Nadal estaven obrint entre 16 i 17, 18 alguna setmana. Després, lògicament, passat festes de Nadal, la cosa ha afluixat una mica, però continuem estant entre 15-16 concessionaris. La nostra intenció amb aquesta campanya és que s'animin més concessionaris a obrir, i que també s'animin més gent a comprar.
Aquesta campanya sí que rep el suport de tots els concessionaris, i tots hi participaran, no?
Aviam, participaran tots
els que obrin.
Els que obrin. Participaran tots els que l'obrin, perquè la campanya està adreçada precisament, encaminada a que potenciar que la gent també pugui anar a comprar i vagi a comprar els dijous a la tarda.
Parli'ns una miqueta de com funcionarà el tema de les butlletes, com serà...
Les butlletes les tindran cadascuna dels concessionaris que obri els dijous a la tarda, se'ls fa per part dels empleats del mercat, se'ls dona un paquet de butlletes, i ells, cadascun, en els seus clients, doncs per la compra que facin, li donen una butlleta. Aquest ha d'omplir la butlleta i l'ha de posar en una urna que única i exclusivament està disponible els dijous a la tarda a l'oficina del mercat. Ho fem tot això perquè el que realment volem és potenciar que la gent vagi a comprar els dijous a la tarda, i que els que vagin a comprar els dijous a la tarda doncs es trobin doncs, que a més tenen un valor afegit de que poden entrar en un sorteig. Ara és aquests vals d'un viatge en globus, i quan acabi aquesta campanya, cap allà al setembre, tornarem a endegar una altra campanya, ja veurem quina, per tal de que doncs, continuar potenciant això, que per un cantó els concessionaris vegin que hi ha increment de públic que entra al mercat i que compra, vol dir que amb ells també els beneficia, i per altre cantó que el públic vegi doncs, que fem coses per tal de que puguin accedir al mercat.
4 vols en globus per a 2 persones, 8 persones rebran aquest regal. Per què s'ha escollit un vol en globus?
Hem escollit un vol en globus perquè era una iniciativa que no s'havia vist gaire pels voltants. Ens va semblar una oferta engrescadora i vam pensar, doncs, que, home, sempre normalment sortegem, doncs, diners, sortegem electrodomèstics, sortegem, doncs, algun cap de setmana. Vam dir, home, fem alguna cosa diferent.
Molt bé. Parlàvem abans de la situació una mica dels comerciants, els concessionaris, els que poden o no poden obrir, pel tema aquest, doncs, també del personal, no?, i de les hores que hi treballen. Parlem també de la crisi, perquè això és un tema que suposo que també els ha afectat, no? Com l'estan vivint?
Per suposat, home, ho estan vivint amb angoixa, perquè tothom, totes les empreses, tots els comerços fora del mercat també estan vivint una crisi en aquests moments, per desgràcia, doncs, important. Ells no són menys. De fet, ells la crisi ja la pateixen amb anterioritat, perquè han tingut, doncs, força competència a l'exterior, i lògicament això amb ells els hi ha mermat molt el tema ventes. Precisament per això intentem, en la mida de lo possible, perquè a més nosaltres també tenim un pressupost molt minsa, doncs intentem, en la mida de lo possible, col·laborar amb ells, fent promocions per tal, doncs, de que la gent també se'n recordi de que el mercat existeix, de que el mercat és un producte, venen un producte fresc, un producte que te l'entreguen en mà, que pots parlar amb el qui te'l ven, etc. Vull dir que hi ha el caliu de les persones, de les relacions humanes, vull dir que és molt important, i que el mercat convé que continuï reviscant. Mm-hmm. Revisquint, perdó.
Es va parlar també molt en el seu moment de la conveniència o no d'instal·lar un supermercat al costat del mercat municipal. Ara, des de la distància, com ho veuen?
La valoració que fem des de fora del mercat, la gent, el públic en general, és bona. L'únic hàndicap que té és que, per desgràcia, i per això que hem parlat abans del tema d'horaris, etc., doncs molta gent que va a comprar al supermercat, doncs quan surt del supermercat i té intenció d'entrar al mercat, doncs perquè a lo millor li interessa comprar quelcom fresc o quelcom a qui ell ja coneix de tota la vida i que doncs té una relació, es troba de que se'l troba tancat. Aquest és el hàndicap principal. Jo crec que la idea és bona. De fet, hi ha altres supermercats, altres mercats, Barberà, per exemple, o Mollet, per citar uns exemples propers, que ho estan fent servir, i tenen un centre comercial a tocar del mercat o fins i tot dintre del mercat, i conviuen. Per tant, jo crec que és bo. És bo que funcioni. Des de la distància, jo crec que ha sigut una idea encertada. Altra cosa és que, lògicament, perdó, això ha creat competència, i quan crea competència, lògicament, doncs, qui es veu mermat perquè, doncs, o bé no arriba a preus, o bé el servei no és tot el que el client desitjaria, perquè ho té més fàcil anar al supermercat i agafar que no pas anar i esperar a fer tant per parlar amb aquest, per parlar amb aquell i comprar. Clar, això és un petit hàndicap, però jo crec que és encertada la idea i penso que és bo.
El que no es pot negar és també la millora tant de les instal·lacions del mercat com del seu entorn, que ha quedat molt més amable, tot i que les inversions continuaran, em sembla, no?, amb el tema de magatzems i això.
Bé, la veritat és que s'ha fet una inversió molt gran en la remodelació, s'ha continuat fent una inversió molt gran en substituir maquinària que amb la remodelació havia quedat obsoleta, i continuarem fent, perquè en aquests moments, ara, en aquest pressupost d'aquest d'enguany, ja ha aprovat els arranjaments del moll de càrrega i descàrrega en part, sobretot la zona d'instal·lació de càmeres. Ara hem acabat d'instal·lar una nova compactadora i cubells de recollida de brossa, tant orgànica com de deixalles que generen. Hem arreglat tot el que és el moll, precisament per poder posar aquesta compactadora que estigués una mica més decent del que estava. Hem instal·lat ara mateix dues pantalles informatives en el mercat, que serveixen tant per informar temes de l'Ajuntament com temes del propi mercat. Tenen una pàgina web que hem incorporat també en aquestes pantalles. i instal·larem unes càmeres de vigilància, perquè per desgràcia tenim tot sovint certs actuacions vandàliques que ens destrossen les portes i hem de controlar aviam què coi passa i per què. I el pàrquing del Molí també fem, que està precisament tocant al mercat i que a més té una molt bona acceptació, també a part de posar-li barreres com li hem posat ara doncs l'any passat d'un automatitzat, ara el que farem serà també arreglar la il·luminació i també posar càmeres, o sigui que a veure, és constant.
Continuarem parlant del tema, no? Veig.
Constant, sí.
Doncs senyor Joan Fando, regidor de Comerç, Indústria i Turisme de l'Ajuntament de Ripollet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
No hi ha de
i bon cap de setmana.
Igualment, moltes gràcies.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Breus informatius.
Passem ara a conèixer altres notícies de la setmana en forma de breus. La Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de beques per ajudar a l'execució de projectes adreçats i realitzats per persones joves. El termini de presentació de projectes és el 12 d'abril. D'altra banda, també s'ha obert la convocatòria dels Premis InJove 2010 per a la creació jove convocats per l'Institut de la Joventut i que van dirigits a joves i col·lectius de joves fins als 30 anys. El termini de presentació de treballs acaba el proper 10 d'abril. Per a més informació es poden dirigir al punt d'informació juvenil de Ripoll a la Rambla de Sant Jordi, número 6.
A partir d'aquesta setmana, el carrer de la Lluna de Ripollet ha canviat el seu sentit de circulació en el tram comprès entre la plaça de l'11 de setembre i la Rambla de Sant Jordi. Amb aquesta modificació, el carrer de la Lluna tindrà el mateix sentit de circulació en tota la seva longitud, des del carrer de Calvari al carrer Doctor Vergós.
I continuen les activitats del programa especial pel Dia de les Dones. Avui divendres a 9:45 tindrà lloc el concert de Cuny Massa i l'Acústic Trio al Centre Cívic de Can Mas. L'entrada és gratuïta. La següent activitat serà el proper dimarts, dia 23, amb un espectacle de monòlegs a càrrec de Vanessa La del Tigre a les 7 de la tarda, també al Centre Cívic de Can Mas.
Recordem que la presentació del llibre 5 mares, 5 històries, que estava previst el passat dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal, es va ajornar per motius d'agenda. L'acte organitzat pel Patronat Municipal de Cultura està previst que es realitzi el dia 30 de març a les 7 de la tarda.
I en commemoració del Dia Mundial de la Meteorologia, el proper dimarts dia 23 a les 11 del matí es presentarà a la web municipal Meteo Ripollet a la Casa de Natura, un espai web amb moltes dades d'interès sobre la climatologia al municipi. A més, a les 7 de la tarda es portarà a terme un taller de meteorologia a càrrec de l'OICER. Per participar al taller cal l'inscripció prèvia.
I avui divendres el Teatre Auditori acull l'espectacle de l'Esbar Ciutat Comtal Síntesi per celebrar el seu 50è aniversari. La direcció de l'obra ha estat a càrrec de Lluís Calduc i està formada per una recopilació de les danses interpretades per l'Esbar al llarg de la seva història. La durada serà d'uns 90 minuts i el preu de l'entrada és de 15 euros.
Esports.
Passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà del nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem amb els titulars de futbol. El Ripollet ja és segon.
La partida de billar de tres bandes la setmana passada va funcionar, però ara es tracta de conservar aquell lloc i per això tindrà que guanyar aquest diumenge al camp del Manresa. El partit no serà fàcil, ja que l'equip del Berguedà està en una zona que no pot perdre punts, sinó vol veure's complicat la zona de descens, ja que els últims cinc equips perden la categoria i el Manresa està als dos llocs per sobre. A altra banda, l'equip de la Penya Partida Bajaril, que és el líder, té que guanyar el seu rival, la Fundació, si no vol que l'equip que segon, que és el Mirasol, li arribeixi l'avantatge de 5 punts que li porten els homes del Javi Varela.
Passem ara a parlar de l'handbol Ripollet, que jugarà a la pista del líder.
I té moltes ganes de donar la sorpresa a la pista de la Salle Bonanova, ja que estan molt contents perquè porten dues victòries seguides, la primera contra el Papiol en partit amistós, aprofitant la jornada d'escans, i la segona va ser el passat diumenge contra el Molins de Rei, amb un resultat de 35-30 pels homes de Santi Llop. Passi el que passi, el Ripollet té quasi tots els números perquè sigui l'últim del grup i ara haurà que esperar que comenci el torneig de la Lliga de la Copa.
I acabem parlant del bàsquet, la Vallgasó manté el liderat.
Tot i que la setmana passada va perdre 21 punts a la pista del Badalona, que és el segon del grup, i que aquesta diferència de punts pot ser decisiu i favorable al Badalona en cas d'empat final a la Lliga, ja que sols els separen dos punts. Aquesta setmana rep la visita del Santa Perpètua. Per altra banda, el Gasó Caixa Girona jugarà a la pista del Montigalac per mantenir el setè lloc. Els dos equips del Ripollet tornen a jugar fora de casa. El primer equip a la pista del Sant Adrià i l'equip B a la pista del Badalonès. Els dos equips ho tenen bastant complicat.
I per últim, volem saber quins seran els convidats de l'Infosport d'avui.
Nos tindrem l'equip a l'E20, que aquest cap de setmana el tenis del Ripollet han estat jugant a Valladolid.
Ja ho saben, que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenté. Moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
El temps.
I com sempre, abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
El sol i l'augment de les temperatures seran els protagonistes aquest cap de setmana. De cara a diumenge, però, augmentaran les nuvolades i el risc de que caiguin ruixats a Ripollet. Dissabte, a les 6:32, entrarà l'estació primaveral a l'hemisferi nord del planeta, així que a poc dominarà el sol i les temperatures seran més suaus.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 19 de març de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Doncs els deixem escoltant el tema Llegó la primavera de Dani Flaco, ja que, com acabem de dir, demà dissabte a les 6:32 deixarem enrere l'hivern. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
En el parque de la serpiente aprenden a besar dos bocas adolescentes. Primavera, a Rambla y usted liberas, te buscaré por cualquier rincón de esta ciudad. Otra vez llegó la primavera y te querré aunque tú quieras. Que no te quiera, no existen filtros para olvidar. Se baten en duelo con la petanca y su boliche, una docena de abuelos. Luego se marchan a dirigir aquella obra que enterrará el ferrocarril. Llegó la primavera, a Rambla y usted liberas, te buscaré por cualquier rincón de esta ciudad. Otra vez llegó la primavera y te querré aunque tú quieras. Que no te quiera, no existen filtros para olvidar.